Doncs a mig matí encetem opinions, com fem cada dilluns a aquesta hora. I saludem els nostres tertulians. Ens acompanyen en Toni Puig. Bon dia.
Molt bon dia i primaveral dia, eh? Que els arbres ja estan florint, excepte el meu, que està mort, el ficus.
Octavi Formatxer, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Cristín Merlier, bon dia.
Bonjour, bon dia a tothom.
Lourdes Auquer, bon
Hola,
dia.
Hola, bon dia.
Doncs vinga, comencem opinions. Antoni, a veure si cuides una mica més els teus arbres.
No, va ser una llàstima,
sí,
perquè
era
un ficus...
Era tan bonito.
Era molt maco, sí, va agafar una, suposo que un fong, i estàvem esperant a veure si tornava a brotar, però no.
S'ha mort.
Sí. No creus que no
amb
el
que costa que criar un arbre d'aquests i es pot morir per qualsevol motiu, eh?
Bueno, igual que nosotros.
Sí, bé. Sí, clar. És el que toca.
Clar. Ah, no.
És el que hi ha.
És un tema agrícola, no és polític.
No, no. No ho sé, tot i que es podria lligar amb la política, no?, d'alguna forma.
Sí.
Tot es pot lligar.
No li he penjat mai cap llaç groc, eh?
Tot és política. Tot el que fem és política. I tot el que diem és política, sempre. Sí, així és que...
Vinga, doncs, comencem opinions d'aquest dilluns, dia 12 de març, i malauradament encetem opinions amb una notícia que ens ha deixat a tots consternats, enrabiats, amb una impotència tremenda, que és el conèixer, doncs, aquest tràgic desenllaç de, doncs, la història que coneixíem fa 12 dies abans sobre la desaparició, recordem, de Gabriel Cruz, d'aquest nen de Níjar, i, doncs, 12 dies d'angoixa, d'incertesa, i ahir al matí, doncs, coneixíem la notícia que s'havia detingut, no?, la parella del pare del petit Gabriel, sí. Ana Julia, a la qual, doncs, van detenir mentre es transportava el cos sense vida del nen en el maleter del seu cotxe. Com deia, una notícia que ens ha deixat a tots tocats i tocadíssims, no?
Jo no ho entenc.
Jo tampoc.
Jo no ho entenc. Hi ha coses que se m'escapen. No ho entenc.
Sí, jo el que no entenc és que aquesta senyora o és molt llesta, i tot això són maniobres per, no sé, per l'estratègia seva, o aquesta senyora és una mica curteta, perquè, clar, sapiguent que t'estan vigilant, que t'estan... bueno, jo què sé, estàs sota...
Però ella ho sabia.
Sota un control total, que t'enganxin amb el cadàver del nen a dintre
del
cotxe.
Tenia
mucha
prisión.
No sé, no? O és una qüestió d'allò que ja has perdut el control de totes les coses que fas? O...
Bueno, jo he llegit que el pare sospitava d'ella. O sigui, hi va anar a la Guàrdia Civil i ho va dir, i la Guàrdia Civil li va dir, pues ara has de fer el paper
de no passar nada.
De que ella no ho sàpiga, no? Mm. I llavors estarem... Perquè diu que quan va trobar la samarreta, el pare va sospitar.
Clar, això ja va ser molt sospitós, no?, quan va trobar aquesta
samarreta.
Després
no volia donar el mòbil.
És que aquesta samarreta la van trobar en un lloc en
que
el
ja
qual
passat
hi havia
vegades,
passat tothom per allà i no l'havien vist, home, quina casualitat.
I diu que estava molt nerviosa, es contradia, i llavors, clar...
I estava seca i havia plogut el dia abans i tal.
Sí.
Però aquests casos omplen les tertúlies de la televisió, sobretot les matinals.
Sí.
Vull dir, això és com el caso, però ara en versió televisió, en versió digital. I si analiseu, passem del crimen a Catalunya i de Catalunya al crimen. No hi ha més notícies.
Bueno, però que jo penso que li haurà passat pel cap
a
aquesta dona.
Popular, a nivell popular, aquestes coses marquen molt.
Sí,
el ministre ha dit una cosa esta mañana increíble, es que está involucrada, ha sido involucrada hace unos 15 o 20 años en un caso, la misma persona, ella, de una niña que se ve que cayó de un tercer piso.
Segons publica La Vanguardia, ara també notícia, d'última hora, aquesta nena de 7 anys era filla d'ella.
Era filla d'ella, eh?
Bueno,
era la seva filla.
Pues ha sido... no han entendido muy bien, se ve que la policía hizo una encuesta y lo dieron como non lieu, no sé cómo se dice en español. O sea,
van determinar que la mort havia sigut accidental, però clar,
pero
arran d'aquí
no claro,
s'ha reobert doncs, una mica a la investigació
d'aquest
cas.
Porque había dudas de que la hubiera empujado ella.
Però d'això fa més de 20 anys, eh?
Sí,
era el 1996.
Sí, per ahí.
Sí.
Però és curioso, eh?
Sí.
Matins de glòria per l'emissora que no mira la Sònia.
Sí.
Perquè aquest cas ara es remourà.
Sí, bueno, ahir ja van començar. Sí.
Oi, això sí.
Bueno, si estan dues hores parlant d'això, doncs són dues hores que no estan parlant de corrupció, esclar.
Sí. Bueno, de corrupció no se'n parla, no n'hi ha.
Ara també hay que aprovechar, no?, para dar un consejo a los señores. cuidado con qué os, con quién
os juntáis.
Exacto, claro. Mucho cuidado. Yo cuando veo la cara de ese hombre que parece completamente desorientado, no sé, pienso, este debe ser más tonto, lo siento, sí, pero
sí, sí. Bueno,
lo siento, pero es que lo noto, ¿sabes?
Ara, i el paper de la mare, no? Imaginem-nos en sí, quina situació han d'estar sí, la família.
Bueno, la mare ha sortit avui a fer unes declaracions, a dir que no vol que es nombri aquesta senyora perquè no, aquesta persona perquè no és persona. Ja, però, llavors, però que no hi hagi odi, que només hi hagi amor, que el nen és el que voldria, no? Que no es faci, perquè per Facebook es fan campanyes de cadena perpètua, que, sí, vull sí, dir, de moltes coses. La mare ha sortit a dir això.
Bueno, mucho, ha de ser horrorós. Mucho odio va a haver, ¿eh?
Horrorós. Horrorós. Sí.
Home, és que hem de tenir en compte que assassinar una persona ja és una cosa esgarrifosa, però assassinar una persona indefensa, que és un nen, que dius, home...
Octavi,
ja pots, no?
Octavi, sisplau, que s'ha de fer l'autòpsia, s'han de veure quines causes han provocat la mort d'aquest noi. Sí. Quan van trobar el cadàver ahir. L'autòpsia no se sabrà fins dintre d'un parell de dies o tres.
Sí, no, però ja lo veràs. No,
I aleshores, ella... a veure de què va morir aquest noi.
Jo dic que també pot ser accidental i se li ha anat de les mans.
No, sí, és que ella encara està dient que ella no ho ha fet.
De moment
clar,
és la presumpta assassina.
És la presumpta, sí, 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 això sí. Però ella de moment no ho ha dit. Ha dit que no, que ella no, que no.
No, bueno, no va dir que sí.
Segons la Constitució espanyola, hi ha presumpció d'innocència fins que no es demostra, no?
Bueno, és espanyola, nosaltres... ella? ¿Tiene papeles españoles? O no?
No, no sé, lo sé. Però això és com el de Susqueda, que bueno, ja, tots els indicis diuen que és el que va matar aquella parella allà al pantà de Susqueda, però ella està dient que no, que no, i l'únic indici que tenen és que van trobar el seu cotxe aquell dia allà, que potser el tio anava a pescar o jo què sé, bueno, no sé, i clar, i perquè havia matat la seva dona fa 20 anys, també. Un altre cas de que...
I va dir que no tenia armes i li van trobar, no la del crim, però sí que li van trobar armes.
Però no eren la del crim. Bueno, bueno, en fi, clar, a veure que...
Per això està la policia, per investigar...
Sí. Però fixa't que la societat ja estem fent de jutges, ja, i estem jutjant, o sigui que, bueno... No
això
sé.
És veritat, això és veritat. De vegades hauríem de ser més prudents tots plegats.
Però ara diu que estava en un pou. I clar, ara es pregunten que com pot treure... Si havien mirat la policia tots els pous, i es pregunten com ha pogut treure una dona, un nen, d'un pou. Devia ser un pou...
I a mi que em perdoni, però nosaltres hem portat de tot, els portaequipatges dels cotxes, tots els que estem aquí, des de mobles fins a patates. Però portar un cadàver és una cosa... I més sabent que t'estan mirant.
És que és això.
Clar, jo no ho entenc, no ho entenc. No
t'estan vigilant.
Per a mi és un ataque de pànico, és pànico.
Sí. No puc entendre-ho.
De que es ve acorralada.
Sí.
Segons les notícies d'avui, diuen que la Guàrdia Civil li va parar una trampa i li van fer fotos quan treia el cadàver del pou aquest. Això és el que he llegit la Vanguardia ara mateix.
Aleshores, si això és cert i les fotos existeixen i les té la Guàrdia Civil, és lògic que estiguin segurs de que ella ha tingut alguna cosa a veure amb la desaparició del nen.
Clar.
Com no sabem quina prova tenen els Mossos d'Esquadra per estar tan segurs de que el senyor de Susqueda és el culpable. Clar. Estan molt segurs.
Sí, tenen.
I tant les policies seran el que siguin, però en principi han de ser escèptiques respecte a les proves, sobretot si són proves fàcils. Vull dir,
La policia espanyola és bona, no és mala.
Sí, és bona. I pega amb una eficàcia. Si de lo que es tracta és de reprimir, podríem dir que és excel·lent.
Però és reconocida internacionalment.
És massa bona, sí, a vegades és massa bona.
Bueno, la qüestió és que un innocent s'ha anat al cel.
Ell s'hi fue.
Bueno, aquesta és la víctima.
És la víctima, pobre.
Aquesta és la víctima, ja està.
Doncs esperem això, que cadascú faci la seva feina, però evidentment això, aquest dany és irreparable.
Sí.
No, clar.
Sí, això és irreparable.
I lamentable, sí, lamentable.
Doncs vinga, canviem de tema?
Canviem, que és molt desagradable aquest.
Doncs un altre que tampoc és gens agradable, i és que, doncs, recordem, ahir diumenge es van complir 14 anys d'aquell atac terrorista perpetrat a Madrid, que també, doncs, recordem tots com si fos un malson terrible.
Sí.
Molt, 14 anys després, eh?
Sí. 14. Han passat molt, ja 14 anys. Molt fosc, molt fosc. Hi ha punts molt foscos, sobretot, una vegada més, és la memòria. Aquest cas ja va ser fosc.
I s'ha quedat
fosc. Els polítics que van es van precipitar amb les seves declaracions.
Aquello fue...
És que el que ha quedat de la nostra memòria d'aquell fet és la, diguem-ne, la forma com es va tractar, no? Que sí. Van sortir de seguida a dir que allò havia sigut ETA.
Sí,
va
sí,
dir
sí.
Que allò no, havia sigut ETA i ja està.
I una cosa més lletja, que l'actual president de govern, senyor Mariano Rajoy, que aquella època era candidat a les eleccions, que es van produir uns dies després, ell, sent candidat, va sortir pels mitjans demanant la suspensió de les eleccions.
Que
al final,
depenia
del rei,
les va perdre.
Al final, però vull dir, un candidat no, hauria d'haver sortit el president del govern en funcions. Això és lògic. Però un candidat no pot sortir.
Era Aznar,
perquè
no?
Era, sí, claro, era amb la jornada de reflexió
de Cebes,
quan
no?
va sortir. També. És una cosa totalment anòmala. I això s'hi ha posat terra per sobre. Com després...
Fue horroroso.
A Getafe, quan els geos van entrar al pis d'on hi havia suposadament dos o tres autors de l'atemptat, que va haver una voladura, un d'ells es va immolar i va morir un geo. També és un cas d'aquests foscos que s'ha tapat.
Ja, yeah. Sí, porque ha habido gente sentenciada por esto, ha habido o no.
No em consta, jo m'agrada llegir les notícies i recordar-les. I si dic que és fosc és perquè no ho sé.
Clar,
no ho sé, però que va ser molt raro.
Home, la policia va desarticular el grup poques setmanes després de que passés i, com bé deia, un d'ells es va... es va immolar, quan es va veure envoltat per la policia.
A Getafe, el famós cas aquest, que ell va volar i aleshores era als baixos d'un edifici, quasi cau l'edifici sencer perquè l'explosió va ser terrorífica, va morir un geo, però...
Va morir 191 persones,
Va morir 191 persones.
Va ser 10 explosions en diferents trens de Rodalies, de Renfe.
Maquiavèlic, va ser una cosa...
A primera hora del matí, a més, pensat en tota la mala llet.
Sí. I a més, encara és pitjor perquè probablement aquest atemptat estava calculat perquè totes les explosions tinguessin lloc a dintre de l'estació de Atocha.
Clar, per fer més mal.
Perquè van passar amb 5 minuts de temps, que la Renfe, 5 minuts de retras no és res, i a lo millor van calcular l'atemptat el dia que els 5 trens van arribar a l'hora. Vés a saber, vull dir... Això mai ho sabrem, 190, quasi 200 morts. Acompanyen, però és que...
I ja de ferits no parlem, no.
Recordant també casos foscos, aquest geo que va morir quan van intentar assaltar el pis franc d'on s'havien refugiat els presumptes terroristes, presumptes perquè no se sabrà mai, van morir.
Clar.
Doncs, si recordeu, el van enterrar i al cap d'un temps van profanar la tomba.
Sí.
Sí. Una cosa molt rara, una cosa molt estranya, molt estranya.
Bueno,
tot són incògnites.
És raro per nosaltres, això són cultures diferents a la nostra, i a vegades hi ha coses que no les entenem, i no. Ells tenen...
El que tu comentaves abans, Antoni, dels que es van immolar els presumptes assassins, van ser 7, a Leganés.
Sí. A Leganés, perdona, Getafe és Leganés, i sí, el sud de Madrid.
Doncs 7 es van...
Imagina't.
Sí, sí. On es van veure, doncs, això, envoltats per la policia.
Sí,
per això no arrestaron a nadie.
No.
Per això.
Jo després recordo també les campanyes que hi havia, sobretot al Mundo. Clar, no oblidem mai que va guanyar el Partit Socialista les eleccions, una mica per sorpresa. I després va haver coses rares, com, per exemple, quan van trobar les furgonetes amb les que s'havien desplaçat aparcades al Calà, el pàrquing de l'estació, ningú les havia vist, aquestes furgonetes, i resulta que hi eren. I...
Clar, coses rares.
Coses molt rares. La mesquita, quin paper...
Que deia, no, de la teoria de la conspiració,
Tot és fosc. Quin paper va jugar la mesquita de la M30? Vull dir, és de d'on sortien consignes. Quin paper van fer els serveis secrets marroquís, que també es veu que també corrien per allà?
Clar.
Mai sabrem res. Hi havia dues associacions de víctimes del terrorisme, recordeu?
Sí.
i que es va polititzar aquest cas, es va polititzar moltíssim.
Sí. Bueno, suposo que era perquè la gent ens anéssim oblidant d'això, perquè com que havia sigut una ficada de pota del que era el Partit Popular, pues, perquè això va significar la caiguda en aquelles eleccions del Partit Popular. La caiguda de l'Aznar va ser pim-pam, dos o tres dies, setmana o no sé quan.
L'opinió pública va sortir
i el que queda d'allò és que en aquell moment va significar la caiguda de l'Aznar.
Sí.
Jo és el que recordo. Ara, si em preguntes, l'11M, la caiguda de l'Aznar, em ve el cap això, jo no me'n recordo de res més. Tots aquests detallets que vosaltres, jo, per sort o per desgràcia, no tinc tanta memòria, però el que em va quedar va ser això.
Ara, los familiares de las víctimas dicen hoy en día que no los trataron como tenía que haber sido, que no les dieron lo que les tenían que dar. Y...
Fins i tot
hoy
va haver,
en día lo dicen eso.
Fins i tot va haver una campanya de desprestigi molt seriosa cap a la presidenta de l'Associació de Víctimes de la Matança de Totxa, perquè la de les víctimes del terrorisme era una altra, que aquesta dona havia perdut, havia perdut el fill. Una madre coraje que va dir que no es va conformar amb la versió oficial.
Sí.
I és una cosa molt lletja el que va passar, vull dir, és trist, lleig. I dos mesos després es va casar el rei. Que això també es va comentar moltíssim, els fastos del casament de l'actual rei, quan dos mesos abans...
Havia mort.
Sí, i també em sembla que ho havíem comentat aquí a l'estudi alguna vegada, que... hi ha moments històrics, vull dir, el moment en què passaven per davant de Atocha, perquè es van casar van anar a portar el ram de flors a la basílica de Atocha.
Oui.
Van passar per davant de l'estació del tren i estaven comentant que si Letizia, que portava un vestit molt maco i de més, hagués trencat el protocol, sortir del cotxe i depositar un ram de flors
a
la placeta que hi ha davant. S'hagués posat l'opinió pública a la butxaca.
Llovia mucho aquel día,
És igual.
No és igual per a ella.
S'hagués posat l'opinió pública a la butxaca.
Per la núvia no és igual, si plou.
És la reina d'Espanya.
No, home, però tenen...
Sí, estoy de acuerdo con lo que dices.
Són aquells gestos que si aquesta parella surt el dia del casament a posar un ram de flors, ja que passen per davant, s'haguessin posat l'opinió pública a la butxaca. No van fer-ho.
Clar.
No tenien per què fer-ho. A més, hi ha un tema de seguretat també pel mig.
Oui.
No tenien per què fer-ho. Però el que no es pot dir és que l'opinió pública espanyola avui
no està
estigui amistosa amb aquesta parella. Ho sento.
És que no han fet gaire gestos.
Nosaltres ho mirem a 600 quilòmetres.
Sempre hi ha hagut un gest d'enfrontament, perquè a vegades han increpat el rei i ell... el rei actual, i ell sempre contesta d'una manera, doncs, a la defensiva, sempre, mai...
Sí,
està com una mica rabiós.
Sí. Sí, pues, és clar, és un...
Debe ser també tot el que li ha passat a su família.
La història són...
També té tela,
La història són grans fets, són grans fets, però també són petits detalls.
Clar.
Sí, la gent lo ve.
I a vegades coses imprevistes, vull dir, tenir en compte que, a més, jo havia llegit moltíssim sobre això, l'opinió pública madrilenya estava molt empipada per la demostració de Boato que feien amb aquest casament. Ah, és el casament del fill del rei, era el rei.
Clar,
Però que la població madrilenya estava molt sensibilitzada per l'atemptat. Van haver de canviar l'itinerari. Jo me'n recordo que es jugaven els pisos a uns preus astronòmics per veure passar el seguici.
Clar.
Sí. Ens van fer una sèrie de coses que... no sé, és... eren contra natura, sinó contra una situació que s'havia de treure pes, i en canvi aquesta parella el van carregar. Vull dir, 200 morts, finalment.
No sé si envejar-te la teva memòria, Antoni.
No. Jo
de tot això ja no me'n recordo.
Jo
no
he llegit... aquestes coses...
Potser són temes que no m'interessen massa, però la veritat és que no me'n recordo de res.
A mi m'agrada molt la història i ho filtro tot.
Jo m'acordo.
Sí.
Home, d'aquell dia suposo que ens en recordem tots, home. Potser no en detall.
Jo me acuerdo que llovia mucho.
Sí.
Eso sí que me acuerdo. Jo pensé, ui, malament.
Bueno, jo fins i tot me'n recordo...
I fíjate que todo lo que ha pasado desde entonces...
Ah, sí, sí, és veritat. Sí. Sí. No, a Tamariu. Sí.
Ha llovido mucho desde entonces.
A Tamariu,
entonces.
Sí.
Sí, sí, som en un altre...
En un altre doncs vinga, món, anem a parlar del 8M, anem una mica més enrere, perquè, doncs, recordem, hi va haver una manifestació feminista sense precedents.
Sí. A tot el món, no? A tot el món es
va manifestar. Sí, 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 però... Tot el món es desfà amb elogis de com es va portar a Espanya, a les diferents ciutats que va haver manifestacions, eh? Sí.
Bueno, mi, és un clamor, eh? És un clamor,
a mi el que em fa més gràcia i el que s'està demostrant és que la gent té iniciatives al marge dels partits polítics. O sigui, aquí no hi van intervenir
si queremos,
i fins i tot alguns partits s'hi van posar en contra. Però,
ah, anava a dir.
Exactament. O sigui que però al marge, completament, aquí no va intervenir cap partit polític amb l'organització de tot
és
això.
La gent,
és la gent la que es va... I finalment es demostra que els partits polítics tots es mouen per uns interessos o uns altres, però és realment la gent la que belluga a les coses i la que es mou.
Clar.
I això és el que jo trobo com a més positiu, no?
Bueno, ja és hora que el ciutadà pensi.
Bueno,
i que surti.
Perquè els partits polítics són uns entes que, en teoria, nosaltres deleguem el poder amb ells, que són els que es presentaran a les eleccions i governaran. Però el poder el tenim nosaltres.
Clar.
I el poble és lliure d'expressar-se com vulgui.
Sí, però així s'ha dit una
revolució. A Itàlia, un altre exemple. El poble s'ha amotinat i ha votat el que li ha donat la gana.
És que és això. Nosaltres deleguem en els partits i tenim unes expectatives posades sobre ells de que ens defensaran quan sigui l'hora. Pues però després resulta que quan és l'hora no és exactament el que havíem pensat.
Això ja
i
no
això
funciona.
Què passa? Pues
no
que a tots els països s'està demostrant de que la gent no vota els partits tradicionals. Va passar a França, ha passat a Itàlia, aquí ja veurem el que passa, però vull dir, a tot arreu es voten partits o d'extrema dreta, xenòfobs o tal, o partits que no havien governat mai perquè els que governaven tradicionalment pues, no han respost a les expectatives que s'havia posat amb ells. No?
Personatges, perquè en França han votat a Macron, perquè detrás de Macron, pues, En Marche, això hacía 24 hores que existia. O sigui,
sí, però...
Han votat a Macron.
Ja no confiaven ni amb la dreta, del Sarkozy
nadie,
i companyia, ni amb els socialistes tampoc, i no confiaven...
¿Por qué no funciona ya todo esto? No funciona.
Sí, però tampoc sabien si funcionaria Macron, que ja veurem quan durarà també, que això ja és...
Bueno, però és que a França, per què van votar Macron? Perquè no tenia alternativa.
No,
l'alternativa...
A veure, que ens estem anant molt de tema,
No, esclar.
Sí, però...
Bueno, ara ens anem.
Jo també vull fer un encís. O sigui, a mi em sembla bé la campanya, les reclamacions, vull dir, tot, no? Però potser s'ha fet una campanya de desprestigiar l'home. Jo no estic d'acord, perquè no tots els homes són machistes, ni violents, ni històries.
No.
I la campanya de WhatsApp i Facebook contra l'home, ridiculitzant-lo amb les feines de casa, ha sigut bestial, també, i no és veritat. Vull dir, no. Jo he vist quantitat, a mi m'han enviat i m'han bombardejat en quantitat de WhatsApps que un home no sap moure un aspirador, no? Per exemple, que els hospitals estaven plens d'homes perquè s'havien cremat fent truites. Vull dir, potser s'han passat una mica, no...
Bueno, és la llei del pèndulo, sí, se'n va cap a l'altra banda.
Sí, clar, no tots els homes són...
Jo, per mi, s'han passat en los dos sentidos, en los dos.
Sí. És l'expressió passar-se de frenada.
Clar.
Ens hem passat de frenada ara, no?
Clar.
Sí,
ara és un clamor i és una manifestació i és tot exagerado.
Sí, hi ha una cosa...
¿Y eso para qué sirve? Ahora pregunto yo.
Bueno, esperemos, porque claro, el día del 9 de marzo siguen fregando, ¿no?
Exactamente igual.
Igual, ¿no?
Això ho sabrem,
això. Eso es secular, todo lo que hay ahí detrás.
El que ens hem de fixar és això, si l'endemà dia 9, doncs tot va quedar com estava abans, o hi ha hagut algú que s'hagi canviat, doncs ara ho veurem.
Eso sí, es necesario decirlo masivamente porque si no nadie te oye.
Sí, sí.
Pero ¿ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué?
No, però tampoc esperem que hi hagi un canvi total radical, però sí, bueno, si s'ha canviat en petits detalls, al millor en petits detalls sí que s'ha vist que
l'eficàcia... Sí, recordar també mucho a las mamás cómo educan a sus hijos, a los chicos.
Sí.
Sí, bueno, això, clar.
Cuidadito aquí.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Sí, perquè, a més, la mateixa eina que fa sortir les dones al carrer, perquè, com que és una manifestació popular, ordinador, mòbils... aquestes són les eines de convocatòria.
Clar.
Oui, clar.
Però són
sí,
eines
dia, sí,
que els nostres fills tenen I segueixen utilitats perverses, també, eh?
Clar, per això, per això.
És, el gran poder qui fa sortir a la gent és aquesta maquineta que t'ha deixat
sobre la taula.
Sí, això
ha canviat la societat, la societat.
Sí, sí, sí.
Però depèn dels missatges, és el que et deia jo, depèn dels missatges, bueno, de se surt d'una manera o se surt d'una altra.
Claro. Sí.
Clar.
No, en el fons és bo. La societat nostra, aquí a Espanya, la dona cada vegada es prepara més, i cada vegada va pujant graons a la societat.
Clar, clar.
També és cert que la natalitat baixa.
Clar.
Sí.
Si la dona puja, diguéssim, responsabilitats a la vida civil, és perquè la maternitat està baixant.
Perquè les empreses no volen mares.
No,
les empreses el que volen és que el personal que contracten rendeixi.
Clar, ja està, però si ets mare, com que tenen moltes obligacions, no volen.
Sí, sí, la raó és aquesta.
Clar.
Però amb una visió del negoci.
Sí. Però vull dir que aquí bueno, a Espanya les dones...
En els països nòrdics és diferent.
Sí, exacte.
Està bien organizado.
I Aràbia Saudita, que és el lloc on haguessin hagut de sortir les dones al carrer,
clar.
Jo em pregunto...
Home, Dubai, per exemple, van sortir, eh?
Sí, però Aràbia Saudita.
A Turquia també,
No, Dubai, Aràbia Saudita.
Sí, a Turquia també van sortir, eh?
Sí, a Turquia això és menjar a part, ja. A Turquia és molt complicat.
Sí. Allà a Múrcia van sortir i les van atollinar, eh?
Ah...
Jo és el que comentava l'altre dia, que ja vam començar a parlar d'aquest tema, i vaig dir que els empresaris del nord d'Europa tenen una altra mentalitat diferent a la nostra.
Sí, està molt bé,
ells pensen que la dona compleix una funció social molt important i respecten el tema aquest de la maternitat, i donen permisos i subvencionen i tal, cosa que aquí no, aquí és el contrari. Llavors hem de canviar el cervell d'aquests empresaris, que això costa una mica.
Sí, anys i anys.
Sí, però també hi ha
dues generacions, com a mínim.
Hi ha una altra cosa, i no sols de la dona, també l'home. Vull dir, és la responsabilitat al treball. Als països nòrdics, les persones que treballen, homes o dones, tenen una autèntica responsabilitat per la seva feina.
Clar.
O al Japó.
Clar.
A Espanya, cada vegada, afortunadament, la gent és més conscienciada de la responsabilitat que té. Però tots sabem, també, com es comportava abans, clar, segons quin treballador, que quan tenia mal de cap, aquell dia no anava a treballar.
Ho
hem vist tots.
És que aquests països...
És un tema de responsabilitat.
És que aquests països que parlem es treballen moltes menys hores que aquí i hi ha més productivitat. Ja està. Vull dir, la regla de tres és exacta, no?
És altra educació.
Si es produeix més treballant menys hores, home, aquí hi ha algú que falla aquí, eh?
Jo, quan estava en actiu, si hi havia una cosa que em feia sortir de polleguera, és veure la gent que deixava el lloc de treball per anar a fumar un cigarret a baix.
Sí, sí.
Una cosa que fan.
No suportava.
Això ho hace.
No
ho
suportava. Homes, dones...
Encara ho fan.
Sí, sí, no ho suportava. Això és una inconsciència.
Molt bé, doncs ja està, més o menys és això el que parlàvem ara, no? Que,
bueno, som lliures...
És una qüestió de productivitat...
Deixant a part la peineta, som lliures d'expressar l'opinió.
I de responsabilitat amb la feina.
El que va tenir un gest molt maco amb la seva companya de... Era el Pau Nilman, no sé si ho heu llegit, que treballava amb la Susan Sarandon en una pel·lícula, i quan va veure el que cobrava ella i el que cobrava ell, va dir, això no és normal, perquè som els dos actors, estem fent la mateixa feina, i ell li va donar
la part que
faltava per ella.
Molt bé, molt
era un senyor.
És que era guapo i, a més, tot un senyor.
Generós,
I molt bon actor.
I molt bon actor.
I això ho ha dit la Susan Sarandon ara.
Sí,
perquè
el
Paul Newman ja és mort, però això ho ha dit ara, no?
Bueno, aquí les retribucions també és una altra cosa que...
Sí, però és un detall molt maco que crec que...
Això jo lo encuentro muy escandaloso, muy escandaloso. La diferència que hi ha entre el que paguen a un senyor i el que paguen a una senyora...
Home, aquest va ser un dels motius de la manifestació,
sí,
eh?
Sí, clar.
Recordem-ho.
Sí, sí.
Mm.
Clar. Aquesta bretxa salarial, sostre de vidre, l'assetjament, també, la violència masclista...
La violència.
És tot això... els molts motius més que hi ha, però vaja, aquests són una mica els pilars fonamentals pels quals es va fer aquesta manifestació, no?
No, però ja és bo que el ciutadà surti al carrer.
No, està bé.
Que les dones ja estan tipes.
Bé, recordem que els pensionistes potser és la primera vegada, no?, que sortien.
Sí, volveran a salir,
Sí, naturalment. Naturalment.
El 17.
Volvemos el 17, anda.
Però també a vegades t'expliques per què tanta eficàcia amb les sortides de pensionistes a la vegada. A tot Espanya han sortit els pensionistes.
Sí, perquè...
Amb una organització que ni l'Assemblea Nacional de Catalunya, que fins ara era la campiona. Bueno, bueno, algun dia ho sabrem perquè han sortit tots.
Home, han de sortir.
No, no, perquè... jo sóc pensionista, eh? I a mi m'agraden les manifestacions reivindicatives. M'ha enganxat, no he anat amb aquesta de Barcelona perquè m'ha enganxat amb altres coses, per motius personals. Si no hi hagués anat, també.
Claro.
Però no perquè m'hi convidin, sinó perquè hi vull anar personalment. Vull dir, mai vaig jo a manifestacions organitzades. Vaig perquè em dono la gana i perquè hi crec amb el que estic dient.
Claro.
Jo crec...
Però aquesta vegada m'ha agafat de sorpresa, grata sorpresa,
sí, que grata,
tots els pensionistes d'Espanya, com molt ben organitzats, sí, al carrer. No és fàcil posar 200.000 jubilats a Bilbao, eh?
Mm-hmm.
No és fàcil, eh?
Bueno, però diu que dissabte tornen a sortir i acompanyats de joves, eh?
Bueno,
d'estudiants.
Sí. Molt bé, molt bé, molt bé,
home,
molt bé.
Home, és aquesta... que és el futur.
És que és... No, no, i el problema és aquest, que hem d'entendre que aquests problemes que tenim són de tots.
Són
de grans, de petits,
clar,
d'homes,
sí,
de dones,
sí, sí,
i d'absolutament tothom. Que hi ha la manifestació aquesta feminista, doncs la crides a tothom, perquè ens afecta,
sí, sí,
a tots. No?
Sí.
Que hi ha això dels pensionistes, doncs
ens
també, encara que sigui
tots,
per solidaritat.
Clar.
No? Però clar, ens mirem tant al melic que uns mateixos, que llavors així va tot.
Ens afecten a tots i tots hi podem fer. Tots podem fer-hi alguna cosa.
Bueno, estamos de camino, hay un camino.
Perquè hi ha autèntica pobresa. O sigui, jo vaig sentir l'altre dia a la tele que em van caure les llàgrimes. Una dona que va anar a la Lucía Caram, a la monja, a demanar-li pa i llet perquè feia 3 dies que no menjava. Li queden 38 euros per passar el mes, quan ha pagat tot.
Els pensionistes
és
realment tenen tota la raó a sortir perquè hi ha casos ben bé...
Hi ha casos que fa fredat, eh?
Sí. Uh-huh.
Sí. Clar, una altra vegada, hi ha una norma per les pensions, els 35 anys cotitzats mínims, tal, 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 tal.
Sí.
Hi ha molta gent que quan han pogut pagar la pensió, però són autònoms, no han pagat el màxim, han pagat el mínim, per motius que els hi convingui.
Sí, sí,
cadascú
sí.
Fa amb els seus diners el que vol, no?
Home, és que, perdona, el tema dels autònoms ja és vergonyós.
És vergonyós.
Sí,
ja és,
sí,
vergonyós.
Sí.
És vergonyós.
Sí, és un vergonyós. Rastrero que pot haver en aquest
sí.
País.
Ja d'entrada, que la pensió sigui obligatòria, de fet, ja vulnera un dret. Perquè tu, a lo millor, dius, els meus diners que jo estalviaré, els administraré, mira, jo que l'estat...
Jo haré jo.
Bueno, vale, sí. Estem en un estat mig socialitzat, afortunadament Europa funciona d'aquesta manera, la pensió és obligatòria, i tots hem cotitzat en funció de lo que guanyàvem o de lo que volíem pagar, perquè l'assalariat no té possibilitats d'escollir.
Clar.
Aleshores, és clar, la gent que ha cotitzat poc.
Sí, però...
I a més, si han tingut lagunes, el que es diu, sí, forats a les cotitzacions, els hi quedarà una pensió baixa.
Clar.
Això ho han de veure.
Sí, però Antoni,
estem en un país que hi ha les pensions no contributives de la gent que no ha pagat pensió.
Bueno, perquè les ames de casa no han cotitzat.
No han cotitzat, però això no és just. Antoni, això no és just, eh? No es pot permetre que una persona, perquè ha cotitzat més poc o no ha cotitzat, com les mestresses de casa, tinguin de passar el mes amb 300 o 400 euros.
Això no és just.
Hi ha d'haver-hi un salari mínim que sota...
Que permeti viure la gent amb dignitat.
Que permeti viure amb dignitat. I això ho diu la Constitució espanyola, també, eh?
Bueno, sí, molt bé.
S'ha de viure amb dignitat.
Això va dels pressupostos generals de l'Estat, naturalment, però el mateix que a vegades jo també he dit, a mi se m'enfadava molt el Josep, diu, s'han de pujar les pensions mínimes, i per què no s'han de pujar les pensions màximes? Perquè nosaltres hem cotitzat, jo tinc pràcticament la pensió màxima, però és que he cotitzat un autèntic fortunón a la meva vida, i no he tingut possibilitats d'escapar-me. Ara a mi que no em vinguin dient que no hi ha diners per pagar les pensions,
no, això no t'ho
o que
dir.
Me les retallen, per favor, perquè m'han obligat i l'Estat ha agafat un compromís amb mi.
Sí,
m'ha obligat a pagar, jo he pagat religiosament. Doncs ara, si l'Estat no té diners per pagar les pensions, que llogui els tanques. O que es vengui al Prado.
Això no t'ho pot dir mai, un estat que no té diners. És un compromís...
Aquest ho diu.
Sí, doncs
aquella senyora de cara de cavall que fa de ministre ho diu.
És un compromís que va adquirir amb tu i l'ha de complir. És una, que ha de treure els diners d'on sigui, perquè és un compromís i és un contracte que va fer amb tu i té l'obligació de complir-lo. Això mateix. Però una altra cosa és per sota. Per sota ha d'haver un mínim que digne. Un mínim que una persona pugui...
No pot ser que la gent passi gana.
No, jo estic d'acord.
Un altre és que clar, és que aquí estem... A França el salari mínim interprofessional són 1.500 euros.
1.600,
o 1.600. Sí. Aquí estem amb 700. Bueno, aquí ja veus la diferència. Quina mentalitat hi ha aquí?
França té unes pensions sumptuoses.
Sí, correcte.
Però França és un país que s'enganxa en algú en un cas de corrupció, li ha caigut el pèl.
Pues ja està. O dimiteix directament.
I
aquí no. Aquí naturalment. No, aquí et reproven el...
És la diferència entre un país seriós i un país que no ho és.
Pues això és el que anava a dir.
Una persona viuda se muere de hambre.
Ja, ja.
Quantes viudes viuen en 400 euros? I...
Sí, això és totalment
clar,
injust.
Clar, si pagues tots els gastos de casa, que són bastants, doncs sí. Pues et queda res.
I després perquè et digui el governador del Banc d'Espanya que si tens
que
un pis, que te'l venguis,
sí, venguis
i que visquis de lloguer.
Vale, que hi ha que ahorrar.
Sí. Si la pensió no arriba, ven el pis. Això, apa. Sí.
Home, si tenia en compte del que paguem només dels serveis bàsics...
Clar. Sí. És impossible, no us
sí, perquè el govern es va vendre les joies de la corona.
Ara.
L'energia i l'aigua, tot això...
Les elèctriques, els bancs, aquesta gent no perd mai diners, evidentment.
No,
aquí
clar no. Que no.
Claro.
No.
I va subiendo les tarifes, van subiendo.
I quan fiquen el REM paguem nosaltres els seus errors. Mira el Castor.
És una vergonya, la veritat és que és una vergonya.
Bueno, hay que salir a la calle.
Bueno, perquè el ciutadà espanyol no havia sortit fins ara al carrer.
És verdad.
Benvingudes les dones que surten, benvinguts els jubilats.
Ara esperem que no es tornin a votar.
Ah, clar.
Bueno,
El ciutadà té una força que la fa servir fa cada 4 anys.
Clar.
Tant a nivell local com a nivell general.
Clar,
que se n'en recordin.
Si protestem i després tornem a lo mateix...
Sí, això és el que no entiendo.
Lo que jo trobo incoherent és que sortim a protestar per les pensions, pel futur de les pensions,
i tornem a votar.
Que han estat a la mà, al present, les té un govern que a sobre encara ens diu que no cobrarem, que no tenim futur. Pues, si el tornem a votar és que són tontos.
O que vivim massa bé, això ho va dir la ministra.
La de cara de cavall?
No, l'altra, la...
La Montserrat, la catalana.
Que vivien massa bé, els jubilats.
Sí.
Ah, oui.
Aquestes senyores no van sortir a manifestar-se.
No, perquè va dir que no
faríem vaga la japonesa.
No aprovava, ho va dir, sí.
Vinga, continuem parlant de manifestacions, perquè també recordem que la convocada per l'ANC doncs hi van assistir 45.000 persones.
Sí.
Què es demana? Doncs que el govern activi ja la república, sí, que els independentistes s'uneixin d'una vegada i que tirin endavant aquest país.
Sí. 45.000 segons la Guàrdia Urbana i 100.000 segons els organitzadors. Bueno, això és el de sempre.
Això és el de sempre.
Aquí el que l'Assemblea ha de calibrar molt bé, perquè tanta manifestació cansa, eh?
Sí.
Es fa la grossa.
Jo crec que la gent està molt cansada.
Sí,
ja,
ja comença...
Sí, però, a veure, d'aquí depèn. Hi ha unes
del
persones...
Del jutge Llerena.
Exacte, aquí hi ha noms i apellidos, eh? Vull dir,
el jutge Llerena.
El jutge, avui hi he estat llegint al diari Ara un article del professor de Dret Constitucional, Pere Royo, que ell segueix dient que el que està fent el jutge Llerena és prevaricació, perquè ell sap que és una cosa que va totalment en contra. Ell no pot dictar a un Parlament el que ha de fer. No, perquè això ni ho diu la Constitució ni ho diu l'Estatut de Catalunya.
Pues
no pot ser.
Nosaltres no sabem.
Llavors, la seva interlocutòria és política pura. O sigui que no pot deixar sortir el senyor Sánchez de la presó perquè hi podria haver reiteració del delicte. Però dius, escolti, però quin delicte? Si l'únic que ha fet és defensar les seves idees, que fins i tot estaven dintre del seu programa, i bé se'l va deixar presentar a unes eleccions. Ara resulta que guanya, vol posar en pràctica el que deia en el seu programa quan es va presentar a les eleccions, i ara això no pot ser. Pues això, però clar, a on vas a protestar d'això, d'aquesta acció? O sigui, jo no sóc ningú per dir si el senyor Llerena ha prevaricat o no, perquè, pobre de mi, no tinc ni punyetera idea d'això.
No tenim elements de judici.
Nosaltres no tenim elements de judici. Però clar, tu dius, no estic d'acord amb això, a on has d'anar? Al Tribunal Suprem a protestar. Clar, si vas al Tribunal Suprem, què et diran? Però si ell és un dels del Tribunal Suprem. Llavors, això no sabrem si aquest senyor ha prevaricat o no fins que hi hagi un tribunal fora d'Espanya que dicti una sentència, perquè si no, no sabrem ben bé, perquè, clar, és molt lògic quina sentència ha de dictar un tribunal que és ell mateix, no? Perquè ell... O sigui, és com si un partit de futbol, que això ja ho vam dir un dia, el Madrid contra el Barça, no? Clar, si resulta que l'àrbit és del Madrid, pues clar, potser pitarà un penal i allà farà un gol.
Tan sencillo como esto.
Pues ja està.
No, però és que no ho enteneu?
No.
Bueno, pues la justícia, que el poble no entén, no és justícia.
També.
Perquè el jutge ha de jutjar fets.
Clar.
No el que pot passar, sinó que ha de jutjar fets. Clar. I que jo sàpiga, el senyor Sánchez mai s'ha manifestat de forma violenta, ni contra res.
És que el senyor Rajoy...
Demana la república, però no s'ha manifestat, no demana una guillotina. Clar. No l'ha demanat mai, ni la demanarà. Per tant, el jutge no sé què pinta aquí, retenint a un senyor que encara no ha fet res.
Hay presiones.
És que és curiós perquè el senyor Rajoy, l'altre dia, el divendres, el Congrés de Diputats, va dir als diputats catalans que vinga, vaja, que ens donguessin pressa, que ens donguessin pressa. Escolta, però si és culpa d'ells, que no... Nosaltres ja ens donem pressa, però són ells que no ens deixen fer el que toca fer.
És el cinisme que tenen, és terrible.
És que resulta que ara som nosaltres els que tenim la culpa de no posar-se d'acord.
Fa un any ell no va tindre cap pressa,
Bueno.
Fa un any el senyor Rajoy no va tindre cap pressa quan no va voler formar govern el mes de gener de l'any passat.
No hi havia manera.
Va tindre un any sencer al país, amb pressupostos prorrogats i en govern d'interinitat.
No es va donar...
Doncs ara, en aquests moments, el senyor Rajoy té molta pressa. Ja. Molta pressa, per què? Perquè ell el que vol és acabar amb el 155 perquè el Partit Nacionalista Basc li aprovi els pressupostos. Perquè mentre el Partit Nacionalista Basc hi hagi el 155, no li aprovaran els pressupostos. Mentrestant, Ciutadans va augmentant la pressió.
Sí.
I ara tenen por... I ara tenen por de que a les eleccions municipals a tot Espanya, que són l'any que ve, el 2019, molts del Partit Popular es passin a Ciutadans.
Sí,
I això...
El
senyor
Rajoy
té una por, una por terrible de perdre les properes eleccions generals i municipals.
No sé si
serà
mejor,
Bueno, això ja és una altra cosa.
Però què va passar,
Això és una altra cosa.
Vinga, recordem també que, com bé dèieu, parlant de Sánchez, la defensa ha decidit recórrer primer al Suprem abans de fer-ho, com va dir que en principi l'estratègia que se seguiria, que era posposar aquesta demanda que volia fer a Estrasburg, el Tribunal Europeu dels Drets Humans.
I el Suprem trigarà 35 anys amb emetre dictamen, amb la velocitat... És que som un canvi de marxes de cotxe, la justícia,
Però...
O pots anar amb la quinta o pots anar amb la primera, depèn.
Sí, però Europa també hauria sigut així, perquè es van donar compte, sembla ser que, segons va dir un advocat el dissabte en el programa de TV3, sembla ser que era un error anar a Europa, perquè el que demanaven a Europa eren mesures cautelars per aquesta investidura, només que dictessin, i el Tribunal Europeu no hauria dictat mesures cautelars perquè primer s'ha de passar pel Suprem.
S'han d'agotar tots els recursos.
S'han d'esgotar tots els recursos i sembla ser que això era un error de forma, I suposo que s'han donat compte d'això i per això ara han anat al Suprem.
Allargar un munt.
Tenim Jordi a la presó per anys.
Però és el que jo deia abans, un recurs al Suprem, si resulta que el senyor Llarena és al Suprem, què dirà el Suprem? Que desautoritzarà el que ha dit el senyor Llarena? M'estranya molt.
Però
no sé,
quant temps pot estar en presó preventiva?
Fins a 4 anys.
Sense estar jutjat?
Fins a 4 anys.
Llavors aquest és un país d'on els jutjats i trobats culpables, com el senyor del cas Palau, surt de la presó? O el senyor Urgandarín, que està declarat culpable, que ha presentat recurs, està fora fins i tot d'Espanya.
Ja no hi entra,
i en canvi, una persona que està en presó preventiva pot estar 4 anys?
Bueno, pues es la justicia.
Pot estar 2 anys, però si el judici és complex i tal, es pot prorrogar fins a 4. O sigui, són 4 anys que pot estar, Així és que, ja veurem. Si abans de 4 anys es produeixen fets que...
Yo lo veo muy complicado, todo. Yo no veo... La luz no la veo.
Ets molt elegant, Cristín. Es dir complicado quan estàs pensant una altra cosa.
Però, Cristín, saps per què és això? Ho veus complicat, saps per què? Perquè han posat en mans de la justícia un problema que no és de la justícia, que no els hi toca. I els jutges, estan intentant donar-li la volta a les lleis i interpretant-les d'una forma així molt rara, perquè no és el seu problema. Jo penso que inclús la justícia està molt incòmoda havent de fer aquest paper.
Seguro.
Han d'estar molt incòmodos perquè
hi
ha...
Deve haver molta tensió allí.
Si surten a les emissores de televisió, surten jutges i surten catedràtics de dret contraris a l'opinió. Mai s'havia vist. sempre ha sigut un gremi molt corporatiu, el judicial.
També va haver, no?, un grup de juristes que es van unir
sí.
per demanar la imparcialitat,
sí,
no?, en aquest
sí,
cas
sí,
jurídica.
Però tenint en compte que són l'esperit gremial de tots els professionals de la justícia és intensíssim, mai un advocat parla malament d'un altre, deuen son guard tocar les decisions d'un jutge, sempre s'han respectat molt. Ara això s'ha acabat.
Sí, però moltes
ara
vegades...
s'ataquen i discrepen. I quan tu veus el senyor Baltasar Garzón, tremoles. O quan veus el senyor Kaiser fent aquelles manifestacions, com el que ha fet aquest dematí, dius, però quin país estem?
Però és que els jutges es manifesten, alguns, molt poquets, perquè els altres, o la gran majoria, tenen por de perdre el seu lloc. Clar. Perquè, clar, hi ha uns que manen, i si vas en contra d'aquests que manen, doncs te la jugues. Que vols
que et digui? Manipulació.
Però ja està, es te la jugues, sí. I molts no. Perquè sembla ser que l'interlocutori del senyor Llarena del divendres és, bueno, es veu que és un disbarat gran, no? A part de que ja l'Audiència Nacional o el Tribunal Suprem no havia d'haver jutjat aquesta gent que deien que això corresponia al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè com que els fets van ser aquí, havia d'haver sigut aquí. I ja diuen que és il·legal. Bueno, jo, és que aquests dies estàs sentint opinions...
No, i fer desfilar tota la cúpula dels Mossos d'Esquadra per Madrid, jo tampoc no ho entenc.
És que ara aquí els jutges de Catalunya estan preparant unes manifestacions, ara el mes d'abril i després el mes de maig, per protestar de tot això.
Manifestacions perquè, al carrer?
Manifestacions...
Es volen manifestar, no?
Es volen manifestar, sí. Perquè, clar, troben que tot això se salta completament tot el que està establert i les lleis...
La democràcia.
Clar.
Vinga, també coneixíem un cas d'homofòbia perquè dos nois que anaven agafats per la mà, de la mà també van ser agredits. Un doncs va rebre una bona tongada.
Sí.
I doncs anaven agafats de la mà i portaven un llaç groc.
Ja veus tu.
I doncs un petit grup de persones va començar a emetre insults homòfobs i contra la independència.
Estem...
Bueno, és que es barreja tot i...
Bueno, és que l'ultradreta ja semblava amagada i ha sortit. Existeix.
Cada cop pitjor, eh?
L'ultradreta existeix.
Cada cop
jo vull pensar que són molt pocs, però clar, els pocs que són fan molt de soroll. Jo vull pensar que són pocs, eh?
Ja però, clar,
sí, que són minories. El que fa molta por
és veure com aquests grups homòfobs d'ultradreta es barregen tant amb els suporters dels equips de futbol.
Ah, sí.
Això sí que és un còctel explosiu.
Clar.
Perquè recordeu que quan l'ultradreta sortia d'una manifestació, a més, espanyolista, al Passeig de Gràcia, van arrasar amb una baralla tota la plaça Catalunya.
Sí, sí, sí.
Baralles allà.
Sí,
vull dir, i eren suporters de l'Atlètic de Madrid i del València que venien a barallar-se aquí.
Que sí, que això fa molta por,
sí.
Eh?
Clar, aquí, el dia que al Barça li vingui un equip rus, ja podem tremolar tots.
Clar.
Perquè aquí demanen ajuda i venen suportes de tot arreu, eh?
Espero que mai no vingui un equip de Corea del Nord aquí a jugar contra el Barça, no? Bueno, no fem broma d'aquestes coses.
Quin sap, vinga, anem a avançar una miqueta. Sí. Acabarem parlant de que la Xina ha aprovat doncs, una reforma de la Constitució. Que què fa això? Doncs la presidència de per vida a Xi Jinping.
Senyor Ping.
Bueno.
Mira, bonita jugada.
Bueno, és un país comunista, mai ho han negat. Vull dir, si els membres del Congrés decideixen canviar la Constitució i fer-ho...
No s'hi sí. van haver dos nos només i tres abstencions.
Sí, ridícul.
Hi ha alguna senyora, a la sala de congressos aquesta, es veia alguna senyora, a Xina? Sí, hi ha alguna senyora.
Sí, no.
Poques, però n'hi ha alguna, eh?
Doncs ja té un càrrec de per vida. Mira que bé, no?
Mira,
vinga,
que
pim,
bé.
Pam, pim, pam.
Bueno, él sueña dejar la misma huella que Mago.
Bueno.
Mira.
Ese señor quiere dejar esta huella, ¿no?
Una vegada més hem de recordar que aquí portàvem tots a la butxaca unes monedes que posaven «Por la gracia de Dios, caudillo de España». Vull dir, Dios li va donar la gràcia de guanyar la Guerra Civil i fins que no es va morir al llit, el vam tindre.
Vinga, anem amb altres temes, que tenim poc temps ja. Lourdes.
Bueno, jo és una iniciativa d'Alemanya, d'una fàbrica, d'uns treballadors que tenen un company que té un fill amb leucèmia i, clar, es té que ausentar moltes vegades per anar al metge, l'hospital. Llavors l'empresa, els recursos humans, els va dir als treballadors que fessin hores extraordinàries per donar-li al seu company, no? Han sigut 650 treballadors i ha acumulat 3.265 hores que té disponibles per estar amb el seu fill. I aquest senyor és viudo, que s'havia feia un any que s'havia quedat viudo de la mare del nen. O sigui, a mi m'ha fet gràcia, m'ha fet molta...
I la solidaritat, autèntica.
La solidaritat d'aquesta empresa. A veure si això s'estén.
Bueno. Està molt bé perquè no tot són males notícies.
No,
eh?
No, perquè Déu-n'hi-do quina ratxa portem.
Portem una ratxa per això.
Això mateix, sí.
Molt bé, doncs, amb aquest tema. Cristín.
Ah, yo lo siento, lo mío no es muy divertido.
No, no.
Pero es una cosa que me ha chocado mucho, ¿no? Se ve que en Cataluña hay 200.000 niños en pobreza extrema. Y claro, yo me quedé, digo, pero ¿cómo puede ser? Pobreza extrema. Sí. Y hay unos 150.000 que no es la pobreza extrema, pero es pobreza. Es que es mucho, son muchos. Aquí en Cataluña. Es una cosa... És terrible. Són niños, hablamos de niños.
Que no ens en donem compte que la població s'ha empobrit aquí.
No, hay que tomar consciència d'esto.
Es veu
que hi ha nens que van a l'escola sense haver esmorzat.
Sí,
molts
que
es desmaien a classe.
Sobreviuen amb el menjar de l'escola.
Sí, van con tongas i no tenen sabatos ni calcetines. Jo quan veo esto, penso, madre mía.
Sí.
Por favor.
Bueno, però és que això lliga amb el que dèiem abans de les pensions i dels sous i del salari mínim i tot. Els preus s'han apujat a uns preus astronòmics i els salaris pues, han baixat.
És que hi ha avis que mantenen la família.
Han baixat. Sí. Els sous han baixat.
Clar, hi ha avis que tenen la família en paro.
Hay muchos padres sin trabajo.
I
els jubilats hem parat la pressió social que suposava que la generació que ve darrere nosaltres no té feina.
Però això és grave, eh?
Gravíssim. En canvi, es van construir naves perquè la gent no hi viatgi, es van comprant avions que encara no estan ni entregats i van a un Congo.
Però és que hi ha gent que treballen
no
i són pobres, i no arriben a final de mes, perquè estan treballant per sous mensuals de 600 i 800 euros.
Sí.
O sigui, dius, no és que no té feina, no, sí que té feina, però és pobre.
I la princesa Leonor recibe una paga al año para sus caprichitos.
Hombre, a ver, para eso tenemos una princesa.
No, hombre, perdona.
Bueno, i els jugadors de futbol cobren que cobren.
Quina necessitat té una nena de cobrar una paga?
Va tenir moltes necessitats.
Tu saps el preu que està a l'autocostura.
Això ens agradi o no, està establert així.
Sí, són les regles del joc.
Ja veràs,
les necessitats que va tenir. Lourdes, jo entenc que t'enfadi, però com diu l'Antoni, són les regles del joc.
Bueno, però a mi m'indigna que vols que digui.
Hi ha una monarquia i doncs això és implícit.
Bueno, però un dia Espanya entendrà per què Catalunya demana la república. Les nenes del president de la república...
Por eso él nos quiere tanto.
Catalunya i una bona part d'Espanya, no fotem.
Bueno, a veure si es veu.
El dia que
Madrid surti al carrer, sortirà amb la república.
Doncs ja està.
Vinga, Octavi.
No, m'ha fet molta gràcia una notícia que a Califòrnia s'organitzen uns passejos amb un ramat de cabres. O sigui, van a passejar pel camp, o sigui, gent de la ciutat van a passejar amb el ramat de cabres per relaxar-se i per meditar. Sí. Perquè diuen que les cabres, com que no pensen ni en el futur ni en el passat, viuen el present. I la primera regla de la meditació és viure el present, no?
Sí,
és això,
hay que vivir el momento.
El momento. Sí. Llavors les cabres viuen el moment i llavors passejant al voltant d'un ramat de cabres medites...
I vius la cabra... La
cabra no pensa mai en el futur. Pensa a menjar el moment i prou. I el passat tampoc, no?
Això passa als Estats Units,
eh? Sí, a Califòrnia. És una pastora que ha inventat això i sí, bueno, diu, li venen 8-10 persones cada cap de setmana. Cobra...
Ahí está.
$45.
I ja està.
Que són
Está todo explicado.
Uns 36 euros. No, però, bueno, si hi ha gent, vol dir que hi ha gent que creu necessari fer això, no? I després, quan diu el passeig, més o menys és de 2 hores, i quan acaba el passeig, doncs els hi dona una mica de... com un pica-pica, amb amanida...
Un quesito de cabra.
Bueno, una mica...
una mossegada a la cabra.
Llet de cabra, o una mica una costelleta de cabrit, de cabra, o alguna cosa així, no? Bueno, i, bueno, la gent de la ciutat s'ho passa molt bé, i bueno, sembla ser que té èxit, així bueno, que bueno, m'ha fet gràcia, mira. I no sé si per aquí hi haurà algú que tingui aquesta iniciativa.
Mira, li pots
també
dir a l'Aleix.
No,
sí.
No ho sé, dona... jo saps què? Em posaria com una cabra, si fes això.
No, bueno.
A mi em sembla que no em relaxaria gaire.
Jo me voy a passear
sí,
con mi
prova-ho,
perro.
Prova-ho,
prova-ho. Sí, prova-ho. No, la meva dona va anar l'altre dia a aquest bar que hi ha a Gràcia, al barri de Gràcia, a Barcelona, que hi ha gats, i els toques, els acaricies, són relaxants, i si en vols adoptar en algú, també te la pots emportar. Me van a tocar gats per tranquil·litzar-se.
Sí?
Sí, ja n'hi ha, a Barcelona ja n'hi ha.
La Lourdes no hi pot anar.
No, jo no, perquè no m'agrada.
No t'agrada. No.
Diuen, allà diuen, o la pastora aquesta diu que va més bé que el ioga, això,
I
a més, les cabres es veu que no s'immuten, allò no es posen nerviosos perquè hi hagi 8 o 10 persones allà.
Elles estan tranquil·les. Estan ensenyades. Perquè, com que hi ha calarets a darrere.
Sí, però tampoc estan, perquè, bueno...
Home, nosaltres hem anat amb cabres. Hem anat a pasturar i, la veritat, molt tranquil·les no són, eh?
Les cabres no tant com les ovelles.
Sí, molt genio,
home, salten i...
Pugen els arbres, eh?
Vinga, Antoni.
Doncs, ole mis... Com que estem a horari escolar, no puc dir-ho, perquè el president Trump mai ens deixarà de sorprendre. Quan semblava que ja estava apretant el botó nuclear per fulminar Corea del Nord i de més, ara es trobarà amb el president de Corea del Nord.
Sí.
I tant col·leguis.
Tant amics.
Ole.
Sí, ara el dolent és Europa, que li pugen els arancels de l'Azer i de més. Però als Estats Units, que semblava... Bueno, és ell. Estats Units no, és ell.
És ell, és ell.
És ell, Ha donat un cop de timó espectacular...
Apa, veus?
Sí, i ara es fa petons amb el president de Corea del Nord.
Però això diu ell que ho farà. Jo encara espero veure-ho.
No, ho farà.
Jo crec que sí.
No dubtis. No veus que li interessa?
També s'han trobat Corea del Nord i Corea del Sud. I també s'han trobat. I deies, com és possible, això?
Semblava increïble, eh?
Semblava increïble.
Jo no me lo creia.
Semblava increïble. És que aquest matí hi havia una... Han posat una vinyeta a la tertúlia TV3, que es veia els dos fent-se un petó, perquè el règim soviètic... aquests països, els jerarques se saluden fent-se un petó, com Khrushchev i tal. I mentre es fan el petó, el president de Corea del Nord apreta el botó vermell i es veu un missil. Però vaja, és una gran senyal, és una grandíssima senyal, la distensió. I sobretot, jo he moltes vegades he manifestat la meva, no admiració, però no és un president dolent ni molt menys,
El senyor Trump?
El senyor Trump s'ha adonat que s'havia equivocat amb l'atenció.
O que no podia anar
ell, més lluny.
Ell corrige.
Un cop de timó.
Sí.
Jo encara espero veure una reunió del senyor Rajoy amb el senyor Puigdemont.
I que
corrija,
ja també, eh? Sí.
Doncs mira,
estarem a l'espera.
Si s'hagués fet...
Fins la setmana que ve. Adéu.
Molt bé. Adéu.
Adéu.